Notícies Vespre. Karen Madrid.
Confirmades noves aturades en el sector educatiu abans que acabi el curs. De moment, s'han convocat 4 jornades de vaga i no es descarta una aturada indefinida si el departament no escolta les seves demandes. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda. Demanen la reducció d'una nova hora lectiva a la setmana per tot el professorat. Petició que se suma a totes les que ja tenien sobre la taula. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
Continuem amb els mateixos motius, perquè veieu que no hem avançat en cap d'ells. Bueno, en el retorn de l'hora lectiva és l'únic punt que s'ha mogut. La resta no han mogut ni una coma.
La conselleria, per la seva banda, ja ha avançat que no té ni temps ni pressupost per satisfer les demandes dels sindicats.
Sabadell recupera la seva festa major petita després de 2 anys. L'aplec de la Salut torna dilluns, tot i que el programa d'actes arrenca ja diumenge.
Ho farà amb el seguici festiu com a novetat, encapçalat pels integrants del Ciervo com a portadors del Panó. També diumenge hi haurà el 19è concurs de sardanes, en el que hi participaran 21 colles.
I en esports, Amas preveu un dels desplaçaments més massius d'afició arlequinada dels últims anys.
Les 1.300 entrades facilitades pel Barcelona s'han exhaurit també i se n'estan comprant directament al portal web de l'equip blaugrana. L'enfrontament al camp del Johan Cruyff arrencarà demà a les 5 de la tarda.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem d'anar directament a Barcelona, concretament a la Ronda Litoral, on trobem aturades entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 20 graus a Sabadell, 2 graus més que ahir a aquesta mateixa hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem al Jordi Mateo. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores el cel podrà quedar mig o molt ennuvolat a punts de la Catalunya central, del Prepirineu i també del sector central del litoral i prelitoral. Fins i tot de forma aïllada podria aparèixer algun ruixat d'intensitat feble. A la resta de Catalunya en general predomini del sol, però amb l'excepció del vessant nord del Pirineu. Aquí es mantindrà la nuvolositat força abundant durant la resta del dia i fins i tot amb precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, valors que seran similars a una mica més alts que els del dijous, amb valors màxims a Ponent o les Terres de l'Ebre, que podran arribar fins als 26 o 27 graus de temperatura. De cara a la jornada del dissabte, matí amb sol, encara núvols, això sí, al vessant nord del Pirineu i precipitació de matinada, mentre que al llarg de la tarda tornaran a créixer nuvolades, sobretot, novament, a la Catalunya central, Prepirineu i sector central del litoral i prelitoral, com en el cas del divendres, encara tindrem la possibilitat d'algun ruixat de caràcter local. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La comunitat educativa es torna a mobilitzar perquè redueixi una hora lectiva a tot el professorat. Combinaran les vagues d'un dia sencer amb les aturades parcials, tot i que reconeixen que els 5 dies de vaga que han fet aquest curs els han passat factura, no desestimen arribar a convocar una vaga indefinida si el govern continua sense moure fitxa.
Els sindicats educatius han programat 4 noves jornades de vaga. Seran el 25 de maig, el 9 de juny, durant tot el dia, i aturades parcials el 17 de maig i el 2 de juny. Tot i que mantenen les reivindicacions que els van fer aturar durant el mes de març, ara hi incorporen la retirada d'una hora lectiva a la setmana per a tot el professorat. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat la manca de moviment del departament i garanteix que aquesta mesura millorarà el servei per als alumnes. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
Suposa un guany perquè és una entrada de més professorat en els centres educatius, amb la qual cosa això és un guany per l'alumnat, perquè si entra més professorat als centres educatius podem fins i tot ajudar a reduir grups que estiguin més massificats i a donar una millor atenció individualitzada a l'alumnat i atendre millor la diversitat.
La conselleria ja ha avançat per la seva banda que no té marge de temps ni pressupost per atendre les demandes dels sindicats. Segura, però, discrepa d'aquestes afirmacions.
Fet tot el temps del món, penseu que normalment la plantilla es fa a finals de maig, a principis de juny. Per tant, té temps perfectament de fer-ho. Si ara aquest any ha decidit avançar-ho és perquè pel tema del calendari, perquè és una altra mesura que també ha posat sobre la taula, que ha imposat el canvi de calendari del curs, i per tant, temps en té. Mitjans, si vol, també els té.
Educació proposa, per la seva banda, rebaixar una hora lectiva a secundària a partir del curs 23-24.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Admès a tràmit la demanda d'Esquerra Republicana contra el fraccionament del pagament del deute d'Esmatza amb l'Ajuntament. Des de la formació consideren que no hi ha garanties que la concessionària pugui pagar els 2,5 milions corresponents a les liquidacions del 2015 i 2016.
El regidor i advocat Raúl García Barroso assegura que Esmatza ara està en pitjor condicions que quan van demanar el fraccionament per primer cop i que li va ser denegat.
Ara li diuen, mira, té raó, no té res, cap circumstàncies, i li donem. I els dic, clar, nosaltres diem, escolta, quan diem que el segon fraccionament és canvi de circumstàncies, en favor de l'administració, jo he arribat a millor fortuna, o ara sí tinc més garanties, i faig una segona petició. Però una segona petició en perjudici de l'administració, això per nosaltres és il·legal. I no pot ser interessos comuns.
D'altra banda, des d'Esquerra també reclamen que es declari nul el procediment per acceptar el fraccionament, ja que es basa en l'abstenció d'un tresorer apartat posteriorment per ser testimoni de la peça d'Esmatza en el cas Mercuri.
No deixem la política oposició al Surf City des de dins i des de fora del ple municipal. La Crida assegura que el projecte s'ha d'obviar i, en canvi, la inversió al Ripoll s'ha de multiplicar per 8, segons el pla que es va elaborar el mandat anterior. Els comuns també aposten per connectar els barris de la ciutat pel cantó fluvial.
Per la seva banda, els anticapitalistes lamenten que el Surf City només es farà si es rep el finançament europeu. Si no, no. En canvi, Adam Bonin, geògraf i membre de la Crida, diu que el programa d'actuacions que van deixar enllestit el 19 durant el mandat anterior va preveure gastar 32 milions d'euros. En aquest sentit, lamenta la manca de projecte.
El Ripoll no té cap més problema que la manca de projecte actual de l'executiu local. I és precisament quan tens aquesta manca de projecte que apareixen en aquells clarobscurs els projectes especulatius, com van ser a principis dels 2000 al Zoo o com és ara el Surf City. Resulta, per tant, increïble que el govern actual, amb la centralitat i singularitat que té avui dia el parc fluvial, el converteixin en un dels parcs oblidats de la ciutat.
Bonin lamenta que les 17 actuacions previstes, el govern actual no n'ha fet cap. També assegura que seguiran revisant la documentació del Surf City i temen que el govern faci i forci els terminis de tramitació perquè tingui alguna cosa a amagar. Des de la seva banda, En Comú Podem vol garantir el futur del riu i connectar els barris a través del parc fluvial. El portaveu i diputat Joan Mena aposta pel parc de Can Rimbles i tem que l'accés quedi limitat per la piscina d'onades.
Hem de garantir aquesta accessibilitat, que també quedaria molt limitada amb el Surf City i sobretot amb el vial que està previst, no?, de connexió amb la carretera de Santiga. Hem de definir els usos, quins són els usos que es poden fer a l'entorn del riu Ripoll. En aquest sentit, hem de definir quines activitats econòmiques es poden dur a terme en el riu.
A l'espai on aniria la piscina d'onades volen posar-hi un centre d'interpretació del rodal.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
8 de cada 10 dones amb càncer d'ovari són detectades quan la malaltia ja es troba en un estadi avançat. Per aquesta raó, l'índex de mortalitat és força alt i el grau de supervivència se situa al voltant del 15%. Tot plegat s'explica perquè els símptomes que ens poden alertar de la malaltia són molt diversos i sovint no es relacionen directament amb aquest tipus de càncer. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El Parc Taulí és centre de referència en el tractament del càncer d'ovari. De fet, setmanalment tracten entre 50 i 60 casos, ja sigui per fer controls o per oferir tractament a les pacients. I és que aquest tipus de càncer està considerat una malaltia crònica i no curable. Així ho ha subratllat en una entrevista al Cafè de la Ràdio la doctora Yolanda García, responsable de tumors ginecològics i mèdics de l'Hospital de Sabadell.
A dia d'avui, el càncer d'ovari avançat l'hem de valorar com una malaltia crònica i, per tant, no curable. ¿Vale? Tenim casos excepcionals, però la supervivència a 5 anys a la majoria de les pacients és del 40%, però no de l'avançat. De l'avançat és molt menys. Estem a vora del 15%, al 20%. Això amb els tractaments que teníem fins ara.
Pel que fa als tractaments que s'ofereixen a les pacients, d'una banda hi pot haver la cirurgia i de l'altra la quimioteràpia i altres tractaments dirigits. Segons ha detallat García, tot dependrà del tipus de tumor i del cas concret de cada pacient.
Això passa per conèixer molt els tipus de tumor, o sigui, com hem comentat abans, dintre del càncer d'ovari no és un sol tumor, n'hi ha molts. saber exactament de quin tipus estem parlant, quines vies moleculars estan alterades, en què podem incidir amb les, no, amb les teràpies que tenim actualment, i si no les tenim i podem oferir a aquestes pacients assajos clínics amb teràpies en desenvolupament, i després saber les preferències de les pacients.
La doctora Yolanda García, responsable de tumors ginecològics i mèdics del Taulí, n'ha parlat de tot plegat amb motiu del Dia Mundial del Càncer d'Ovari, que es commemora el pròxim diumenge 8 de maig.
El Rotary Club Sabadell celebra aquest diumenge la seva 5ª gala solidària. Recaptarà fons per dues entitats que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer. Es tracta de l'Associació Vallès Amics de la Neurologia, l'AVAN, i la FAP, l'Associació de Familiars amb Alzheimer de Barcelona.
La gala serà diumenge a les 8 del vespre a la Faràndula i comptarà amb artistes com Pep Sala de Sau, Leslie de los Sidex, Los Manolos, Santi Carulla dels Mustang, entre d'altres. El presentador de la gala serà Xavi Collado. Miguel Ibáñez, membre del Rotary, assegura que els aspectes solidaris formen part de l'ADN d'aquest club d'empresaris.
I com és tradició ja, doncs, el nostre club, doncs, cada any intentem, doncs, portar a terme una gala solidària, encara que aquests últims dos darrers anys no s'ho fa per la pandèmia, però bueno, estem ja a la quinta, i el proper dilluns, el proper diumenge, perdó, aleshores, doncs, a la Faràndula estarem.
La gala es titula Para que no me olvides i pretén omplir totes les localitats de la Faràndula. Encara hi ha algunes entrades disponibles, tot i que la platea s'està a punt d'exaurir. Si no hi podeu anar, però voleu col·laborar amb la causa, també es poden comprar entrades de la Fila Zero, uns diners que aniran directament destinats a entitats del tercer sector.
La Protectora d'Animals de Sabadell celebrarà aquest pròxim diumenge la 17ª Festa de l'Animal de Companyia. El 8 de maig es reprendrà la festa gran de l'entitat després de dos anys obstaculitzats per la pandèmia. La jornada tindrà lloc al Parc Catalunya i comptarà amb activitats de matí i de tarda. Rafa Arteaga, bona tarda.
Bona tarda. La jornada començarà a 9:45 del matí a la plaça de l'Argub i s'oferiran activitats fins a les 8 del vespre. Una de les activitats principals és la desfilada de gossos en adopció. Esther Ferrer, coordinadora de voluntaris de la Lliga Protectora, ha explicat a Connectats que fomentar l'adopció és un dels principals objectius.
L'objectiu n'hi ha varis, entre ells donar a conèixer l'associació a tota la ciutadania, per un costat, i promoure, sobretot, el que ens interessa molt és promoure les adopcions, tant de gats com de gossos del refugi, i que són totalment adoptables i s'adapten perfectament a la llar, i aquest és un de les peces clau. D'aquí que les estrelles de la festa siguin els gats i els gossos.
Per evitar que hi hagi adopcions compulsives o per caprici, es faran entrevistes prèvies a totes les persones que estiguin interessades en els animals. D'aquesta manera es podrà garantir que aniran a una llar on tindran un tracte de qualitat.
I també torna després de la pandèmia l'Aplec de la Salut. I ho farà amb un programa d'actes que arrencarà ja diumenge amb la novetat d'aquest any, el seguici festiu de la Vigília de la Salut.
La gran incorporació al programa d'actes arrencarà a 7:45 del vespre. El Ciervo encapçalarà portant el panó de la ciutat després d'haver escollit per votació popular en l'any del seu centenari. David Hidalgo, cap de la colla del Lleó de Sabadell, n'ha parlat del programa al matí.
La veritat que, pel que sabem, estan molt contents, estan preparant una bona colla de gent que acompanyarà el seguici a ells com a entitat, sí. I la veritat que ho han agafat amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i per ells és un honor ser els primers portants del panó de la ciutat.
A part d'aquesta novetat, diumenge també hi haurà el tradicional concurs de colles sardanistes, que arriba a la seva 19a edició. Arrencarà a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Roc i comptarà amb 21 colles sardanistes d'arreu de Catalunya i amb la interpretació de la Cobla Marinada. L'Aplec de la Salut serà dilluns i inclourà l'ofici del santuari, la cercavida de gegants i capgrossos, castellers i bastoners i un concert de la banda de música de Sabadell abans de la ballada de sardanes amb la Cobla Juvenívola.
Händel, Debussy o Stravinsky, però tocat per cobla. Aquesta és la proposta de la sabadellenca Cobla Mediterrània, que aquest vespre actua al Teatre Principal amb la intenció de canviar la percepció d'aquesta formació.
La idea és fer que el lligam entre la clàssica i la cobla sorgeixi de la iniciativa del mestre Bernat Castillejos i el músic i fundador de la cobla, Josep Maria Sarracán. Ells han estat els encarregats d'adaptar per a cobla aquesta música sinfònica en un concert únic. Com explica Lluís Alcalà, músic de la Cobla Mediterrània, es repassaran repertoris de Händel, Debussy, Mussorgsky o Stravinsky. Són declaracions al programa al matí.
Toquem la suite en re major de Händel, o toquem... els quadres d'una exposició de Mussorgsky, per sí. posar-vos dos exemples, i també fem un recull de peces de Claude Debussy, no? O sigui, que són autors mítics i que han fet les seves obres per orquestra, la majoria.
El concert comença d'aquí una mica més d'una hora al Teatre Principal i encara hi ha alguna entrada disponible.
Avui també és notícia...
Unes 23.000 persones han participat en les activitats programades per commemorar el Dia dels Drets de les Persones Consumidores.
Propostes pensades per fomentar i divulgar el consum responsable. Entre els temes que s'han abordat hi ha el malbaratament alimentari, la reutilització de materials, el reciclatge o el consum d'energia i aigua. Les activitats s'han dut a terme en els mercats municipals, centres educatius, centres cívics i biblioteques que han acollit exposicions, tallers i xerrades.
Tret de sortir de diversos tallers al Mercat Central per acostar el comerç de proximitat a les famílies.
El primer, titulat Fem un clauer, està organitzat a l'associació Arca Temàtica. N'hi haurà 3 més els dies 13, 20 i 27 de maig. Amb aquesta programació es vol donar a conèixer entre les famílies i els infants l'hàbit d'anar al mercat i donar també a conèixer els equipaments de proximitat.
La Joventut de la Faràndula comença els tràmits per aconseguir la Creu de Sant Jordi. L'entitat sabadellenca ha presentat la documentació i ara busca el suport d'altres associacions locals i de particulars per aconseguir-ho.
Els farandolers han obert la via per presentar-se a la seva candidatura de la Generalitat, que és qui atorga aquesta distinció. Ara estan fent una recollida de signatures per ajuntar-ho amb la seva candidatura i busquen també el suport de les entitats de la ciutat, després que la Junta de Portaveus aprovés una moció en el mateix sentit. Anna Vidal, presidenta de la Joventut de la Faràndula, explica els motius per optar a aquesta distinció. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Ja que aquest any celebrem el 75è aniversari, i que som la primera entitat teatral en matèria infantil de Catalunya i de l'Estat, i que ha fet durant tots aquests 75 anys aquesta trajectòria i no hem deixat de fer aquest teatre familiar.
Segons Vidal, ja haurien reunit gairebé un miler de signatures. El procés culminarà a finals d'any, quan la proposta de la consellera de la Cultura al govern atorgui les Creus de Sant Jordi. El 2021 es van reconèixer 10 entitats i 20 personalitats, entre les quals, recordem-ho, el sabadellenc Manuel Heredia.
Aquest dissabte, dia 7, comença la segona edició del concurs de monòlegs de stand-up per a Pamonos, al pub de Wild Geese, i que continuarà el 14 i 21 de maig i arribarà a la final el mes d'octubre.
I prenen part 16 participants, la majoria formats a l'Stand-up Academy de Barcelona, dirigida per Gabriel Córdoba i que serà jurat de la final. Natàlia Prat, del Pare Papà Entreteniment, explica el programa al matí com funciona el concurs.
Venen 4 còmics i una persona convidada, que és la persona que va guanyar aquesta eliminatòria, diguéssim, l'edició anterior. I després, doncs, voten el còmic, diguéssim, té un vot i després de tot el públic té un altre vot.
L'organització és qui desfà, però, els empats. Prat fa monòlegs i ara cal aprofitar que estan de moda. Troba a faltar llocs on poder-los fer a Sabadell i d'aquí va sorgir el concurs.
Aquí a Sabadell hi ha poqueta cosa. Ara hi ha un Open a Can Llong que està començant a funcionar ara, però així, de moment encara hi ha poqueta cosa. Llavors vaig pensar que seria divertit perquè, no sé, a més fa gràcia perquè valores, no? Que no només disfrutes de l'espectacle, sinó que després pots votar després qui és el que més t'ha agradat i, no sé, penso que a Sabadell agrada bastant això de jugar.
I en el marc del Festival de Parar per Riures, el juny arribarà el de curtmetratges.
Si vols assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. Pizzeria Lozano. Treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. I no només tenim pizzas, tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano. Pizzeria Lozano, al carrer Albeniz número 12. Pizzas fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència.
Mi recomando, mamma.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Sánchez i Aragonès acorden reunir-se després de l'esclat del cas d'espionatge Catalangate.
En una trobada aquest matí a les jornades del cicle d'economia, el president del govern central ha explicat que la seva voluntat és resoldre la situació. Per la seva banda, Aragonès assegura que les relacions han empitjorat i emplaça el president espanyol a una trobada per abordar el tema. La reunió, però, encara no té data.
El sindicat d'ultradreta Manos Limpias denuncia Gabriel Rufián per revelació de secrets.
La querella interposada contra el diputat d'Esquerra davant del Tribunal Suprem és per les seves declaracions després de la compareixença de Paz Esteban, directora del ahir al Congrés. Rufián va dir als mitjans que Esteban havia assegurat que les escoltes a Sánchez i Robles tenen dos orígens, un tercer país o elements incontrolats de l'Estat.
I Espanya i Portugal envien a la Comissió Europea la seva proposta conjunta per limitar el preu del gas després de setmanes de treballs tècnics.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, espera que es pugui arribar a un acord important pel bé de l'economia del país.
Esports.
El Sabadell ha esgotat una altra vegada les entrades facilitades pel Barcelona B per al partit de demà a l'estadi Johan Cruyff. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En total s'han exhaurit les 1.300 localitats que el club tenia a la seva disposició.
I l'afició arlequinada també n'està comprant directament a la web del conjunt blaugrana, amb la qual cosa està garantit el desplaçament més massiu de les últimes temporades. I tot per un partit directe en la lluita pel play-off, amb el Sabadell ara mateix quart i el Barça B cinquè. El principal perill dels blaugrana, el pichichi Ferran Jutglà, tot i que Pedro Munitis alerta que no es poden centrar només en la seva figura.
Ojalá que solo fuera uno y así sería mucho más fácil de controlar. Por desgracia no es así. Tienen una grandísima plantilla con grandes individualidades tú mismo lo acabas de decir. Hace siete jornadas estaba peleando por una cosa y ahora está peleando por otra, con lo cual la dinámica que tienen es muy positiva. Sabemos que va a ser una vez más un partido complicado, que en muchos momentos nos va a tocar estar sin balón, que nos va a tocar hacernos ayudas permanentes, por lo que hablamos, tiene jugadores de una gran calidad.
I Munitis també s'ha referit a les paraules de Jacobo González de fa un parell de dies, en les quals el madrileny va tornar a dir obertament que l'objectiu era ascendir.
La vida nos ha dado una segunda oportunidad para pelear por algo y es normal que la mente del jugador, si se pone a imaginar cómo sería su futuro ideal, se vea jugando en segunda división en el equipo que está, porque ahora mismo la realidad es que estamos en una situación para pelear por todo. O sea, que me parece bien. Otra cosa es que nosotros en el trabajo diario enfoquemos en algo diferente que no sea el preparar el partido, en qué tenemos que hacer y sin pensar en las consecuencias del mismo.
Munitis recupera Facu García i Moja Zarfani. No té cap nou contratemps en la carpeta de baixes.
També ha parlat avui el tècnic del Barcelona B, un Sergi Barjuan, que ha donat amb la tecla les últimes setmanes després d'estar qüestionat pels mals resultats.
El filial blaugrana també ha revifat a la classificació i destaca pel seu gran potencial en atac. Conscient de tot el desplaçament massiu d'arlequinats, Barjuan ha fet una crida als seguidors locals.
Nosaltres agrairíem que tota l'afició que veiés que hi ha possibilitat de vindre a l'estadi, doncs ens ajudés. És un partit important de cara a les aspiracions nostres, que ara doncs, ja tenim que ser conscients de que aquest pas que hem donat doncs, de tindre ja salvació feta doncs, fa un partit o dos, doncs ara doncs, ja pensar en gran.
Barça B Sabadell, demà a les 5 a Sant Joan Despí, des de mitja hora abans, es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
Més futbol i més centre d'esports, l'Obrador Lequinat pot assolir aquesta setmana l'Escala Sencera, un juvenil a divisió d'honor, una nacional i una preferent. Dels dos que són en aquest tercer graó, el juvenil C lidera el seu grup i en té prou amb guanyar demà a les 4 a Blanes, al camp del penúltim, per ascendir matemàticament.
És la segona oportunitat de fer-ho, la primera demanent d'ells mateixos. L'última jornada van fer la feina, golejant el tercer al Granollers per 4-0, però el triomf 0-1 a Vilassar del segon al Parets han endarrerit aquest ascens. Conrad García, entrenador d'aquest juvenil arlequinat, prefereix anar amb peus de plom, tot i el favoritisme en el partit de demà.
No ens fiem aquí de ningú. Nosaltres aquí és veritat que Olímpia vam acabar amb un resultat molt ampli, ens va sortir tot de cara, probablement un dels millors partits que hem fet a nivell col·lectiu, però serà una pel·lícula totalment diferent. Ells es juguen molt, es juguen la possibilitat de seguir la categoria i nosaltres també ens juguem molt, per tant serà totalment diferent.
Recordem que fa unes setmanes el Mercantil ja va assolir l'ascens matemàtica nacional en una temporada brillant pels blaugrana, en què només han perdut un enfrontament en tot el curs i la resta de partits els compten per victòries.
Per la seva banda, el juvenil A del Sabadell rep l'Europa amb l'opció de certificar la cinquena plaça del seu grup de divisió d'honor.
Els de Marc Nomen haurien de guanyar i esperar una carambola de resultats per assegurar-se millorar la sisena posició de l'any passat. Ivan Tebar, lateral arrequinat, en parla.
El missatge és aquest, el que ens dona el míster, el que tenim tot al cap és de quedar entre els cinc primers per intentar ja deixar de banda els mèrits propis i de l'equip ja com a història del club. De si l'any passat van quedar sisens, doncs anem a cap a millor i anem a quedar cinquens, si podem.
Mateix horari que el partit del juvenil C, demà a les 4, en aquest cas a Olímpia.
I a la preferent femenina, última oportunitat pel Sabadell femení d'aconseguir la permanència a preferent. Les de Marc Gabriel hauran de guanyar per 2 gols o més al camp del femení Manu Lanzarote si volen mantenir-se a la categoria.
Davant un equip dirigit per una llegenda arlequinada, el Sabadell s'ho juga tot i necessitarà més que una victòria per salvar-se. Marc Gabriel, tècnic del femení del centre d'esports, mostra la seva plena confiança en l'equip.
Estic tranquil perquè les jugadores en un context competitiu sempre han donat la cara. Al final crec que en els partits més importants i contra els rivals teòricament més bons hem competit molt bé. Per aquesta part estic tranquil i els hi veus les cares i es nota que tenen ganes de que arribi el diumenge i d'intentar assolir l'objectiu de la temporada.
Diumenge a 7:45 del vespre el municipal de Sant Pere Nord començarà aquest duel a tot o res pel Sabadell.
En handbol, demà l'Oar Gràcia té la cita més important dels últims anys amb el duel a la pista del Sant Cugat. S'enfronten els dos equips que opten a la segona posició de la Primera Nacional, l'última que dona dret a jugar les fases d'ascens.
Serà el partit de la penúltima jornada de competició i l'Oar arriba amb un punt d'avantatge. Per tant, una victòria certificaria la fita, mentre que un empat permetria als de Cesc Borrell arribar a l'últim partit encara per davant. Només una derrota liquidaria el somni després d'una gran temporada. Bernat Correro és el capità verd i blanc.
El que té l'esport, té part bones i també part cruels, però som conscients del que hi ha, del treball que hem fet, que és molt bo, jo considero la temporada és excel·lent, passi el que passi demà. És una mica estrany la sensació aquesta de poder-ho guanyar tot i poder-ho perdre tot. Però no, intentem no pensar i al final jugar el partit i a mort i que sigui el que hagi de ser.
Es preveu un gran ambient a les graderies del pavelló Sant Cugatenc fins al punt que s'han limitat a 75 les places cedides pels aficionats de l'Oar Gràcia i les inscripcions ja s'han esgotat. Sergi Laliga, jugador del Sant Cugat i ex de l'Oar, espera treure'n profit.
Al final sempre és un factor que pot fer valer el fet de jugar davant del teu públic. A més, estem tenint molt bona acollida en els últims partits, especialment en les cites que han sigut més importants. S'omple el pavelló i hi ha bon ambient i això, vulguis, si no, sempre t'acaben pujant. Però sí que és veritat que depèn molt, no? de com encaixis el partit, de com surtis, amb quina és la primera arrencada de partit que fas, si ets capaç d'aguantar els 5 primers minuts, perquè sempre tenen unes bones arrencades ells. I clar, si ets capaç d'aguantar això i fer una bona sortida, lògicament tot es posa més a cara, el fet de jugar a casa.
Horari unificat per la penúltima jornada de Primera Nacional. Demà a les 7 del vespre arrencarà el decisiu Sant Cugat o Oar Gràcia i a la mateixa hora el Creu Alta Sabadell Handbol ja descendit visita el Banyoles. Per diumenge a les 4 quedarà el partit de la Copa Catalana Femenina entre les franqueses i l'Oar Gràcia.
I en ciclisme, David de la Cruz s'ha vist perjudicat per una enganxada i ha perdut més d'un minut respecte al primer líder del Giro d'Itàlia.
Avui arrencava l'edició 105 de la cursa a Hongria i el primer vencedor i primera màglia rosa ha anat a mans de Van der Poel, que ha mostrat la seva força a la rampa final a Visegrad per imposar-se a l'esprint. Un altre dels favorits al triomf, Caleb Ewan, s'ha vist involucrat en una forta caiguda justament a l'arrencada final. Prèviament, De La Cruz ha hagut de posar peu a terra per una enganxada i finalment ha entrat a la posició 77, a 1 minut i 6 segons. Demà, contrarrellotge a Budapest de 9,2 quilòmetres, en el segon dia del Giro a Terres Magiars.
Mig minut per 7:45, tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 6 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem dilluns a partir de les 10 del matí amb un especial des del Santuari de la Salut i amb més informació. Tornem dimarts a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online.
en directe.radiosabadell.fm.